Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Espai Finestra Comarcal. Encarem avui a Ràdio Falset el tercer capítol d'aquestes entrevistes que venim fent als alcaldes del Priorat i ho fem avui amb l'alcalde de Capçanes, amb el Joan Carles García, a qui donem la benvinguda. Joan Carles, gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Per apropar-nos al Joan Carles García, posem uns quants antecedents. És alcalde de Capçanes pel PSC des del 2011. Això, però, no significa que la seva trajectòria en l'àmbit de la política local i comarcal sigui breu. Joan Carles García ha estat regidor de l'Ajuntament amb l'anterior alcalde, amb el Jaume Pena, és vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, càrrec que ja va ocupar en la darrera legislatura, i en serà el proper president en els propers dos anys. Per tant, avui amb el Joan Carles García tenim algunes i bastantes preguntes a fer-li. Comencem, però, pel seu poble i pel seu ajuntament, pel de Capçanes. Encetem un nou any, però explica'ns abans una mica com ha anat aquesta primera etapa de legislatura teva com a alcalde, que va iniciar el 2011 i una mica doncs, aquest 2012. Com ha anat això?
Bé, bueno, ja ho has dit tu, que, doncs, que ja no em ve de nou, ja no em venia de nou el fet d'estar a l'alcaldia. Llavors, el primer any ha vingut marcat per acabar els projectes que hi havia de l'anterior legislatura, que estaven inacabats, i sobretot doncs, per la prudència a l'hora de la gestió de l'Ajuntament, doncs, donat tal com ha estat tot el tema de la crisi i tot el tema de les administracions.
Quins són aquests projectes que has hagut una mica d'acabar que venien de legislatures anteriors?
Bueno, vam fer una remodelació total de la piscina, una piscina que es va construir en principi als anys 80, que es va fer amb aportacions municipals, amb aportacions dels veïns, el qual és molt important, i ara es va fer tot una renovació total perquè bueno, hi havia problemes de salubritat i tenia moltes pèrdues i llavors es va decidir doncs, que s'havia de renovar. I després s'ha acabat un dels trams de renovació de clavegueres. És ja un projecte que des de l'any 99, que vam entrar la primera vegada amb l'anterior alcalde, ens hem dedicat, entre altres coses, però bàsicament l'eix de les inversions han sigut la renovació dels serveis bàsics. Llavors, avui dia tenim pràcticament el 50 o el 60% del municipi amb tot el que és el tema de canalitzacions d'aigües, de col·lectors de clavegueram i d'il·luminació pública pràcticament nous, amb més del 50-60% del municipi. I un dels temes que quedava pendents de l'última legislatura era això, era acabar un d'aquests trams de clavegueram públic.
Sense aquest 2013, tu ja comentaves una mica abans el tema de la prudència, com es preveu aquest 2013 des de l'àmbit municipal?
Home, des de l'àmbit municipal, doncs, una miqueta s'ha de posar l'accent en continuar sent molt precauts, en ser molt conscients de que les coses doncs, no són fàcils, de que s'han de donar serveis al ciutadà bàsics que perquè per llei estem obligats a donar i que s'han de donar amb el cost mínim i fent-lo, bueno, optimitzant els recursos. Tot i amb això, bueno, jo crec que a nivell municipal doncs, bueno, fem una gestió que no ens porta gaires ensurts, vull dir que podem fer front a les nostres obligacions amb bastanta tranquil·litat de moment, tot i que som conscients de que els municipis com els nostres, petits, bona part dels seus recursos venen de fora i que si et falles això, per molt bona gestió que facis, estàs lligats de mans i peus.
En la línia del que tu estàs comentant ara, és a dir, fàcil no us ho posen, no?
No, realment no és fàcil perquè ja no el pagament de les inversions que estàs fent, doncs amb algunes es retrasen un temps considerable, si no hi ha aquells diners que tens per funcionament, doncs tampoc acaben d'arribar. Llavors, per això et deia abans el tema de la prudència. Amb una mínima estructura has de mantenir tots els serveis bàsics al municipi, perquè això sí, no pots deixar de prestar-los.
Més enllà d'aquest dia a dia, d'aquest prestar aquests serveis que comentes, que això és una de les obligacions que tenen els ajuntaments, que han d'anar complint cada dia, quins projectes té l'Ajuntament de Capçanes per aquest 2013-2014?
Bé, una miqueta, una cosa són els projectes que podem tindre o la idea que puguis tindre com a municipi i l'altra, com que les inversions que realitzen els nostres municipis doncs, sempre estan vinculades a subvencions que venen de fora, doncs una mica la teva idea l'has d'acabar enquadrant amb els temes, amb les línies de subvenció que trau la Generalitat i la Diputació de Tarragona. En aquest aspecte, com a inversions, una de les coses que tenim intenció de fer és l'ampliació d'un carrer que queda molt estret pel trànsit, té 4 metres i mig d'ample i queda una mica estret. Després ens agradaria també acabar tot el que és el tema de l'enllumenat públic. Ja fa uns quants anys vam iniciar un projecte d'optimització del que és la despesa energètica, entre ells l'enllumenat públic és el que més ens puja i consisteix en el canvi de les faroles i del cablejat de tot l'enllumenat públic i ens queda potser un 30 o un 40% del municipi. Això també seria una cosa que voldríem fer. I hi ha altres coses, però que hem d'acabar de mirar si quadren amb les línies de subvenció que han sortit ara, com és una mica la potenciació de tots aquests elements enològics que tenim al municipi, que ja han començat a fer d'una manera una mica tímida, han començat ara, començaran, suposo, els propers mesos a la restauració de la font pública, continuarà amb la restauració d'un dipòsit antic que tenim allà al poble, de l'any 32, el primer dipòsit que vam tindre d'aigua, i ha d'acabar amb la restauració dels rentadors, però bueno, això una miqueta dependrà de quines són les línies de subvenció que es treguin des d'administracions superiors, perquè en recursos municipals això no es podrà fer.
Una d'aquestes línies és el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Aquest any arribava amb algunes novetats, no? Com el fet de poder servir els diners per inversions que ja havies fet, per manteniments, no sé si és el cas de Capçanes també.
Sí, a veure, el Pla d'Obres i Serveis, tal com se va presentar l'altre dia, però jo dic s'ha d'acabar d'estudiar una mica a fons, a veure quines són les possibilitats que et don de tirar endavant segons quines obres, per primera vegada recull un apartat on hi pots imputar despesa ordinària. Com a inversió, se poden fer inversions que siguin que s'hagi de demostrar la seva necessitat, cosa que no sé per què se fa tan sense incidència, perquè això ja per llei ja s'hauria de fer, vull dir, la necessitat i la viabilitat d'una obra ja es don ja per fet de que s'ha de justificar, i després de que siguin serveis bàsics i que creïn ocupació. Aquest doncs ja té menys pes, però bueno, que siguin serveis bàsics i que sigui viable i necessària, tot i que ja dic que és una mica redundant, no? Perquè qualsevol obra has de demostrar que és viable i que és necessària, si no, no té cap sentit fer-la.
Comentàvem abans que no ho teniu pas fàcil, en part perquè els diners que han d'arribar d'administracions superiors, diguis Generalitat, diguis quina sigui d'aquestes, no arriben en el moment que haurien d'arribar. A banda, en el cas dels municipis petits, us trobeu al capdavant dels ajuntaments un equip de gent i un equip de regidors que és reduït, a Capçanes sou 7, veritat?
Sí.
Però ara es torna a reobrir el debat de si aquests regidors encara s'han de reduir. En les darreres setmanes tornava a sortir un debat que semblava una mica calmat, però ara torna a reprendre. Com ho veieu vosaltres des d'un ajuntament petit com Capçanes, aquest plantejament?
Una de les coses que he posat de manifest aquesta crisi és aquelles coses que a vegades o aquest model de societat una miqueta que hem construït, una miqueta, hi ha coses que no tenen massa sentit, no? I podíem parlar de les hipoteques, podíem parlar dels mitjans de comunicació, de moltes coses. I una altra de les coses és que a vegades se dediquen o volem dedicar-nos a reduir despesa reduint regidors, quan la gran majoria dels regidors o la totalitat dels pobles petits, la totalitat, és que no cobren ni reben res. Si el que hem d'apostar és pel contrari, és perquè, ja sigui des de l'Ajuntament o de qualsevol associació o entitat, la gent col·labori amb el que és un municipi, perquè és el benestar de tots. Això és una cosa que repercuteix en tot. El que s'ha de fer és alentar que la gent participi. Reduir regidors en un poble com Capçanes, l'estalvi és zero. Com Capçanes o com la totalitat de municipis d'aquí de la comarca. Llavors, bueno, són aquelles mesures que suposo que es prenen, que queden molt bé de cara a la galeria, però que a nivell d'eficiència a la gran majoria de territoris no tindrà cap conseqüència.
En aquesta línia comentava l'altre dia la Núria Cribillé, alcaldessa de la Morera, que moltes vegades aquestes decisions o aquestes mesures es prenen sense preguntar al territori, no?
Sí, és, per això t'ho dic, és evident que moltes mesures haurien d'estar una mica més madures en aquest aspecte.
En el cas de l'Ajuntament de Capçanes sou 7 regidors i aquest cop hi ha un regidor o regidora de Convergència i Unió.
Sí,
això en la darrera legislatura no havia passat.
No, també hi havia un regidor d'Esquerra, d'Esquerra Republicana. Sí.
Com és aquest dia a dia? És a dir, suma més que resta més que suma, com va aquesta, bueno, convivència?
Convivència pacífica, diria. Convivència pacífica, vull dir, ens veiem als plens i s'explica el que s'ha d'explicar i, bueno, després cada un treu les conseqüències que hi treu. Però, bueno, escolta, en aquests ajuntaments no hi ha massa cerimònia ni massa coses. Vull dir, les coses són clares i transparents i igual que s'aclareixin a l'oposició, s'aclareixin a qualsevol veí. Vull dir, la documentació de l'Ajuntament bàsicament és pública i qui vulgui consultar la pot consultar.
En la darrera finestra comarcal, en el darrer espai, l'alcaldessa de la Morera, la Núria Cribillé, també ens comentava doncs, els problemes que a la Morera, com en d'altres poblacions, havien tingut amb el tema de les depuradores. A Capçanes no heu sigut una excepció a aquest fet. Com està tot aquest
tema?
Sí,
sí, el tema de les depuradores és un tema més d'una conseqüència més d'aquesta crisi, que bueno, nosaltres tenim la depuradora com diuen tècnicament, entroncada, volguem dir que ja hi ha algú, només falta que algú se faci responsable del que és el manteniment i el consum que produeix, que consumeixi la planta, i allí s'està doncs, sense que ningú la posi en marxa, tot i que s'ha reclamat de manera reiterada, perquè clar, pensem que les aigües residuals de Capçanes fan cap al pantà dels Guiamets, i bueno, per molts contactes que hem tingut amb l'ACA, ara últimament aquí va vindre el director de l'ACA i també se li va preguntar què es faria amb aquestes depuradores i bueno, bàsicament va dir que les que estaven acabades s'intentarien rescatar perquè estan donades a través d'un paquet, llavors n'hi ha en molts estats diferents d'execució, llavors que les que estaven acabades s'intentarien recuperar per part i posar-les en marxa, però això no s'ha produït. Amb aquestes coses a vegades se dona la paradoxa que es pensen que hi pot arribar a haver gent, inclús amb càrrecs públics, que es pensi que és l'Ajuntament que ha de posar en marxa la depuradora. No? Escolta, la depuradora és l'ACA, en principi, qui l'ha de posar en marxa, després d'un temps de funcionament ha de passar a ser gestionada a nivell municipal o a nivell supramunicipal, però no és l'Ajuntament que li correspon posar-la en marxa. Una miqueta la implantació de les depuradores aquí a la comarca doncs no ha sigut pas un exemple d'eficiència ni de racionalitat en molts casos.
Per buscar un contrapunt a tots aquests temes una mica de caràcter negatiu que parlàvem, les dificultats que teniu els ajuntaments, tant a nivell econòmic, també doncs, que potser algunes inversions no han donat el fruit que vosaltres esperàveu, com el cas de la depuradora, que segueix, com tu deies, sense poder funcionar. Sí que hi ha altres aspectes positius, no? D'un temps ençà a Capçanes s'estan fent coses per atreure els visitants, no?
Sí, no, però el que volia dir, sí que és una inversió que s'ha fet al municipi, el tema de la depuradora, però que l'Ajuntament l'únic que ha dit és si estava conforme, allí ens ubicava, vull dir, tot el que més, tant la contractació com l'execució, com l'explotació, l'Ajuntament és totalment aliè amb aquest tema, mentre no s'acabi el període d'explotació que està contractat per l'Agència Catalana de l'Aigua.
En tot cas, no n'heu pogut treure benefici, no?
No, de moment no, de moment no, i clar, són inversions importants, vull dir, aquestes plantes depuradores doncs, són inversions doncs, que són importants, i llavors, clar, una miqueta és el recull de tot el que s'ha fet fins ara, no? Dius, escolta, hem invertit aquí un dinar, o s'ha invertit molts diners, i ara, doncs, per una petita quantitat, doncs aquí s'està parat, i bueno, veurem en quin estat estarà el dia que es posi en marxa.
Retornant al que comentàvem abans, el fet aquest que des de Capçanes doncs, en els últims temps doncs, es vol doncs, atreure visitants, el celler doncs, n'és un exemple amb el tema del vi, però també des del propi Ajuntament fa, si no m'equivoco, 3 anys que veniu organitzant una fira d'artesania, la darrera va ser ara a finals d'any. Com estan funcionant aquestes iniciatives?
Bé, jo crec que des de l'Ajuntament estem molt contents, perquè els 2 primers anys... ho havíem muntat a nivell d'una doncs, cosa, una mica d'una festa local, no? Uns quants veïns tenim unes quantes parades i uns altres veïns doncs, passàvem a comprar-los independentment doncs, de la gent que pogués vindre de fora, no? El que passa és que tots els municipis tenim uns potencials que moltes vegades nosaltres no els veiem perquè estem acostumats a conviure amb ells i que crec que és bo explotar-los i és bo doncs, donar-te a conèixer, no? Llavors, una mica basem-nos en aquesta idea, el que vam decidir és dir, escolta, tenim tot un patrimoni natural que l'estem gestionant a través del consorci, tenim tota una sèrie d'elements etnològics escampats bueno, dins el casc urbà i tenim una singularitat a través de l'elaboració del vi kosher, bueno, perquè això no ho podem compartir amb la resta de gent, no? I llavors, per això, una mica el lema d'aquesta fira Capçanes, t'obri les portes, crec recordar que era així. I realment va ser una feina molta de difusió, de preparar activitats i sobretot de mostrar que la gent se pogués fer una mica la idea del que era Capçanes i el seu entorn amb una visita que poguessin fer durant aquest dissabte de la Immaculada, crec que va ser. una mica... Nosaltres, el resultat és molt positiu. És molt positiu perquè se van fer moltíssimes visites guiades, se me'n tenien plantejades dos i se'n van fer 6, 7, 8, no t'ho faria dir. Vull dir, i sobretot al dematí i a la tarda no tant, però bueno, hi va haver molta afluència de públic. Bueno, al final el que vols és que la gent vingui allà, comparteixi un dia amb nosaltres i sobretot els que són de fora, doncs que un dia que vulguin omplir un cap de setmana, doncs que tornin a vindre, no? Però jo crec que aquestes singularitats, qualsevol poble segurament que s'hi rasca una miqueta, la trobarà.
Comentaves abans, et referies abans al Consorci, de la Serra de Llaveria, vosaltres en formeu part.
Sí, sí.
Se n'està traient tot el potencial que té l'espai d'interès natural?
Sí, se'n podia treure més, però que les circumstàncies són les que som, no cal tornar a parlar. Però jo crec que sí, jo crec que s'està fent una bona feina de promoció turística de l'espai, en combinació també amb el que s'ha fet a través del Consell Comarcal. S'està fent una gestió de prevenció d'incendis, s'està fent una prevenció de gestió de l'espai, no? S'està fent uns estudis sobre la biomassa, i jo crec que com a municipi que formem part del Consorci, crec que és... Jo no estic molt orgullós del que s'està fent en aquell espai, perquè sense tindre la figura de protecció que pot tindre un parc natural, el qual no, ni mos hi comparem ni mos hi volem comparar i que fan una feina encomiable, doncs crec que a l'espai de la Serra de Llaveria s'estan fent coses molt interessants. I estem col·laborant 6 municipis de 3 comarques diferents, que si no fos per això que mos uneix, que és la Serra de Llaveria, difícilment podríem trobar algun altre punt per poder treballar junts, no? I jo crec que nosaltres estem molt contents.
Al igual que d'altres poblacions del Priorat, en aquest 2012 Capçanes es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència.
Sí.
Em pots explicar una mica el motiu? I també t'ho pregunto perquè precisament el Partit dels Socialistes no ha sigut molt propens a defensar, doncs, les tesis independentistes o del referèndum. Això. Una mica, explica'm una mica el per què vosaltres vau veure la necessitat de dirigir-vos-hi en aquesta associació.
A veure, el tema de, tot i que hi ha posicionaments polítics de partits, uns estan a favor, els altres estan en contra, sí que hi ha partits que pel seu ADN són marcadament independentistes i n'hi ha que no ho són, i això tot és lícit. I després hi ha tota una sèrie de partits que és un tema transversal, te pots trobar gent que ho sigui i gent que no ho sigui dins, però això passa al PSC i passa, no vull anomenar cap, vull dir, dos o tres partits més, vull dir, i segurament. Llavors, a veure, nosaltres no ho vam plantejar com a ajuntament, no ho vam plantejar, vam rebre un recull de signatures de veïns de Capçanes. I tot i que nosaltres, els ajuntaments, no és un tema que perquè et recullin firmes ho hagis de tractar, bueno, doncs si hi ha aquesta voluntat dins el municipi, doncs per què no l'hem de apoyar? I, de fet, bueno, va ser apoyada per unanimitat. No va ser una iniciativa de l'Ajuntament, però ja que hi va haver la iniciativa, tot i que nosaltres podíem no portar-la al ple, doncs vam decidir portar-la i aprovar-la, sense cap problema.
Passat aquest equador de l'entrevista, deixem que canviem de registre, deixem que anem al Consell Comarcal, perquè, bueno, n'ets vicepresident, ho has estat també en la darrera legislatura, i a més, segons el pacte que ja ha signat, seràs president del Consell a partir del mes de juliol-agost, si no m'equivoco, d'aquest any. Explica una mica quina és la situació al Consell Comarcal del Priorat, una mica com va aquesta convivència entre els 3 partits, socialistes, independents i Esquerra Republicana. Una mica, fes-me una valoració d'aquesta tasca d'aquest primer any i mig.
Positiva, molt positiva. Jo crec que la convivència és bona entre els 3 grups, com també ho va ser l'anterior legislatura. Vull dir, la convivència és bona. I bueno, el que passa és que, clar, el Consell Comarcal és un cas una mica diferent dels municipis, perquè sí que els Consells Comarcals, i principalment el nostre, l'única font de finançament és la Generalitat. I ja amb l'anterior legislatura ja es va fer un esforç important, i quan dic esforç, són tota aquella gent que treballaven i ja no treballen, perquè els números del Consell es quadressin. I es va fer un pla de sanejament que s'està complint, i complir un pla de sanejament amb la inestabilitat i amb la irregularitat que ens arriben els pagaments no és senzill això. I el problema que tenim ara com a Consell Comarcal, que vull recordar que les competències que tenim són delegades i d'obligada execució, doncs, bueno, és que la Generalitat pels seus problemes de tesoreria, que són comprensibles i són, no hi ha res a dir, doncs ens deu molts diners que són doncs, la mateixa quantitat de diners que nosaltres devem. O sigui, el que problema és, tenim és un problema de liquidez.
Quants diners podríem estar parlant?
Podem parlar de, al voltant de 2 milions d'euros, que és el que se'ns deu i és el que nosaltres devem. Llavors, el que has de fer és, amb els pocs recursos que van arribant, anar repartint doncs, perquè tothom vagi una miqueta tirant endavant, no? Però ja et dic, no són per iniciatives que tingui el Consell que hagin estat mal plantejades, sinó simplement per l'execució d'aquelles competències que tenim per delegació. O sigui, que són aquelles competències que són el que és apropar la funció dels consells, que és apropar l'administració al ciutadà. I poden anar, doncs aquí podríem dir els capítols o les partides més importants, que són totes les vinculades a l'ensenyament, amb transports i menjadors, o bé amb serveis socials. Clar, llavors són serveis que hem de mantindre, que hem de fer front dia a dia, i que, bueno, que els pagaments venen quan venen, si és que venen. Acaben venint, però bueno... tu, amb el poc que vas rebent, doncs has d'anar repartint una miqueta lo d'això. També s'ha de dir que el 2007, quan vam entrar aquí, doncs sí que el Consell tenia un deute, o tenia un d'això pel tema del Pla de Foment de Turisme, va ser una inversió molt important aquí a la comarca. També se va acabar fer la seu. Però també hi ha una cosa molt important, que és l'aportació. Aquí hem disfrutat hem tingut dos o tres o quatre plans líder, no em facis dir quants perquè tampoc ho recordo, hi ha un apartat al finançament d'aquest projecte líder que són les subvencions, que és l'aportació local, no?, per acabar de constituir el 100% de les subvencions que es donen. Bé, hi ha hagut molts territoris que han sigut les diputacions que han substituït aquí les aportacions del món local. Aquí que de comarca va ser el Consell Comarcal qui va posar els diners, clar, això també s'ha hagut d'anar eixugant. El que puc dir és que, clar, ara estem treballant amb bastants treballadors menys, els quals, si els he de reconèixer, bueno, doncs, la feina que estan fent, i estem tirant endavant, i el que tenim és continuar mantenint els serveis que estem prestant i poder anar pagant els proveïdors que tenim. Això és el gran repte que tenim nosaltres, la gran majoria de consells, perquè no està la cosa per...
Una de les iniciatives que en aquest any i poc que porten al Consell Comarcal, acabat finalment arribant a bon port, ha sigut la Carta del Paisatge, que vostè, sent vicepresident i també conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal, ha patit i ha parit de les dues maneres. No? Es deia que quan es signés no finalitzava res, sinó que començava. Què hi ha ara de la Carta del Paisatge? És a dir, què toca fer?
Bueno, ara el que s'ha de fer són tots els compromisos que hi havien redactats i plasmats en un document, doncs bueno, s'han de començar a materialitzar, a buscar accions concretes per tirar endavant aquells objectius que cada un dels nostres municipis i el Consell Comarcal com a tal i altres administracions se van marcar per preservar el paisatge de la nostra comarca. A veure, ja sabem que no són les èpoques de grans inversions ni de grans coses, però a vegades aquestes coses no es basen només en grans inversions, sinó amb sensibilitat i amb bona voluntat. Hi ha coses de preservació i de tindre en compte segons els temes paisatgístics a l'hora de tirar endavant segons quines actuacions, que no és un tema que costi diners. Llavors, bueno, ja s'estan fent coses, el que passa és que necessitaríem algú o haurem de buscar algú que fes un seguiment sobre l'estat de que es facin efectius aquests compromisos que es van establir el seu dia. I bueno, el que deies tu al principi, no?, que és l'ai petit i l'ai parit. Bueno, l'ai petit, potser l'ai parit, però amb convenciment. Jo estic convençut de que el tema paisatgístic és un tema importantíssim, perquè és el que parlàvem, el que podíem traslladar abans, el que deia del municipi, no? Vull dir, és un potencial que tenim. Tenim aquest i no en tenim d'altres. Altres tenen la costa, altres tenen estacions d'esquí. Nosaltres tenim aquest. I el que no podem fer és deteriorar-lo més del que a vegades se deteriora per accions que nosaltres no hi podem fer res.
En paral·lel, però, a iniciatives com la Carta del Paisatge o la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO, que també doncs, el Consell Comarcal doncs, hi ha donat el seu suport i també doncs, hi ha estat treballant, trobem doncs, fets com, per exemple, doncs, aquesta línia que plantegen Escatron la Secuita de red elèctrica, també hi ha un tema en la Pedrera al Xiprer que està entre Guiamets i el Marroig, en tot això sembla una mica que van una mica en contra, no?, d'aquestes iniciatives que es volen tirar endavant des d'aquí del territori, no?
Sí, sí, per això et deia que hi ha actuacions que tu no són actuacions del territori, pròpiament del territori, i que una mica tu has d'estar lluitant per recordar a altres administracions que hi ha un projecte de territori que es basa amb l'agroindústria, amb el turisme, però amb la protecció del paisatge. I, per exemple, amb el tema que dius de la Pedrera, doncs s'han estat fet gestions davant del Departament de Territori i Sostenibilitat. Van quedar en què des del govern de la Generalitat se farien gestions davant de l'empresa explotadora de la Pedrera, i bueno, estem esperant una mica, veurem com acaba, igual com amb el tema de la red de crec que és de, sí, de, des de Saragossa fins a la Secuita, doncs igual també. Quina era la proposta? Doncs bueno, que se sigués el mateix traçat que ja tenim a la línia de tensió que tenim ara que creua la comarca, no? I bueno, una mica de les gestions han fet.
També des del Consell, a banda de donar suport en els municipis que s'han, per exemple, oposat en el tema de la Pedrera, no? També doncs, han donat suport a altres municipis en un tema molt concret que també fa molt temps que va, que és el tema del topografo. No?
Sí, això, doncs, sí.
Com està aquesta qüestió una mica?
A veure, el tema del topografo sí que és un tema, crec jo, molt preocupant per una comarca com la nostra, perquè clar, al final te trobes que hi ha municipis que no tenen aigua de boca o la tenen molt limitada, i en canvi l'aigua doncs, se fa servir per altres coses. El Consell Comarcal ja, des del primer dia, ha portat un assessorament jurídic perquè els ajuntaments i la complicitat de tot el Consell Comarcal, i aquí sí que tot puc dir que sigui que ha estat com a president, s'ha donat tot el suport a trobar una solució estable i que respongui a les necessitats d'aquests municipis, perquè jo entenc com a alcalde que el que no poden estar és cada estiu patint de si els donaran l'aigua, si tindran suficient aigua o no. Això és un fet que crec jo que de tensió continua per aquests alcaldes que han de patir aquesta situació. Però no és perquè jo ara me'n faci càrrec, no? Sinó això que ja et dic des del primer dia que s'ha donat suport a aquests ajuntaments perquè una miqueta es faci un repartiment més just i es facin les gestions necessàries tant des dels municipis que formen el topografo com des de la comunitat de regants de Reus com de l'ACA, buscar aquestes complicitats perquè la cosa, doncs, en un futur proper pugui solucionar-se i, ja et dic, cada municipi tingui l'aigua que necessita realment. No?
Toca anar acabant, una última pregunta. Aquest estiu vostè doncs, agafarà la presidència del Consell Comarcal, doncs, fruit d'un pacte amb Esquerra i amb l'independent, amb el que és ara president, amb el César López. Canviarà alguna cosa com vostè sigui president al Consell Comarcal? Es tracta una mica de seguir la línia marcada? Seguirà treballant en equip?
Jo crec que veurem al final quan sigui president. El president representa, però hi ha tot un equip de persones i no té per què canviar. No té per què canviar l'estratègia, ni la relació, ni els plantejaments.
Doncs amb aquesta resposta del Joan Carles García anem tancant avui al Finestra Comarcal l'entrevista doncs, amb l'alcalde de Capçanes i també, de moment, vicepresident del Consell Comarcal. Gràcies, Joan Carles, per haver passat pels micròfons de Ràdio Falset.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me, ja sabeu, quan vulgueu, a la vostra disposició.
Doncs res més, tornem al febrer amb un nou espai, amb un altre alcalde de la comarca, i només recordar que aquesta entrevista, com les ja fetes, tant a l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, com a l'alcaldessa de la Morera, la Núria Cribiller, les podeu trobar a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.